A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
La banda sonora de la teva vida. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Bon dia, passen uns minuts de les 12 del migdia. És dijous i tornem aquí a estar altra vegada. Torna molta comèdia al programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat, començant la seva novena temporada. Em sembla mentida que sigui així, però és així. I aquí avui tindrem una persona que ens ve a visitar sovint. Jo diria que a vegades una vegada a l'any. Una vegada a l'any. Una vez al año no hace daño. Que és el nostre amic Albert Puig, per parlar dels petits camaleons. I també tindrem una petita conversa curta en el temps amb la Clara Peia, la pianista, cantant, creadora, en fi, Premi Nacional de Cultura de l'any 2019, per una mica més tard. Esperem que sigui així perquè hi ha hagut una mica de problemes. Però abans... La homilia de molta comèdia. Avui, esperances de futur. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. Comença avui una nova temporada d'aquest programa, com deia, nou anyets, anys plens d'artistes vinculats a la música, al teatre, la dansa, al circ, que han passat per explicar-nos alguns dels espectacles on participaven aquí, a la ciutat, o també en qualsevol lloc, Barcelona, bàsicament, explicant i parlant de la seva trajectòria personal, però també molt interessats en donar veu als grups amateurs i altres semiprofessionals de la ciutat. Una ciutat que viu intensament totes les arts escèniques i, en general, amb una cultura pròpia, tradicional i moderna de molta força i singularitat. Aquesta temporada comença també amb dues notícies que han de tenir una importància vital a les arts escèniques de la ciutat. Per una banda, el 23 de juliol es convocava des de l'Ajuntament un concurs per cobrir la plaça de director o directora del Teatre Auditori. Després del cessament de Pep Tugues, voluntari i obligada, convocatòria amb recepció de sol·licituds fins al 14 d'agost, o sigui, que imagino que a hores d'ara tot just estan avaluant les persones presentades per fer una primera selecció i, espero no equivocar-me, voldrà dir que, amb sort, tindrem director o directora a finals d'any. L'altra bona notícia és l'aprovació del projecte de l'Espai Escènic del Teatre de la Unió conjuntament amb la Sala Clavé del mateix edifici, que s'ha adjudicat per tenir-ho llest, han dit des de l'Ajuntament, a finals de l'any 2022. Això voldria dir que hi haurà una sala d'aforament mitjà de 400 a 450 persones amb seients retràctils que permeten escenari a la italiana o escenari central, i si es retiren tots els seients, la possibilitat de 700 persones dretes per concerts de música amplificada, per exemple. Nova direcció del Teatre Auditori, que si es compleixen els plaços esmentats, no començarà a mostrar els resultats de la seva gestió fins la temporada 2022-2023 i nous espais de teatre de la Unió que esperem estiguin llestos per la segona part de la temporada 2022-2023. Però que seria aconsellable que tinguessin una coordinació general al marge de tenir cadascun dels teatres el seu director o directora, per aconseguir una programació equilibrada i compatible amb un tercer espai, escenari i aforament reduït, com és el Teatre de Mirassol, en actiu des de fa uns quants anys en les condicions tècniques actuals. Tot plegat, em sembla, és motiu d'esperances de futur, però a la vegada reclama, tractant-se en tots els casos d'equipaments municipals, d'una gestió equilibrada, coordinada, dels tipus d'espectacles a presentar de manera coherent, de forma que cada cap de setmana es puguin trobar en els tres espais sectors diversos de les arts escèniques, de forma que no es molestin les unes a les altres. Un curs que comença amb moltes perspectives des de les arts escèniques de la ciutat i que demana intel·ligència, criteri i sensibilitat. I també, tenir un pressupost a l'alçada de la demanda de la ciutat, del seu nivell sociològic i cultural, i donar a les entitats vinculades a les arts escèniques espais de forma regular i constant per mostrar les seves produccions. Esperances de futur, això és el que volem. Obriu el taló! Amén.
Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Els colors desperten rialles, gegants i nans estan preparats. Arriba el seguici, el foc dels diables, la festa ja ha començat.
Viu, diuen els de roba estesa. Albert Puig, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Bé,
segona vegada que vinc aquest any,
eh? És veritat, aquest any sí, però aquesta temporada no, Albert.
Això és cert, la temporada clar, no, si l'acabes de començar.
Acabes de començar.
No podia venir abans, no.
És veritat, tens raó. Bueno, però habitualment els últims, diguéssim, 5 o 6
anys.
Un cop l'any. Jo diria que és un cop l'any.
Sí, no? Un cop l'any.
A mi no em fa res dir que podries venir més vegades.
No, escolta'm.
Dir, cap problema.
No, després d'aquesta carta als Reis que acabes de fer ara...
Ai!
Si tot això es compleix, jo vindré els dies que vulguis, t'ho juro.
Home, jo, la veritat, quan dic esperances de futur, és perquè, de veritat, penso que és esperançador escoltar segons quines coses, no?
Sí, què passa? Que s'han de veure fer després, no? Però les paraules són molt boniques, sempre.
S'han de complir i sobretot complir ajustant-se més o menys als plaços que s'han dit, que els problemes greus comencen i acaben sempre en que el plaç, aquell que es va dir, ho farem d'aquí un any, resulta que han passat 3 i no s'ha fet.
Sí, després el tema del pressupost. És important que hi hagi un bon pressupost, però jo crec que a vegades és més important que el pressupost que hi hagi s'utilitzi bé.
També. Estem molt d'acord, eh? No sé si cal... no sé si cal que continuem.
No, podríem fer un debat, tot i que som dos que estem molt d'acord i, per tant, no tindria massa... Per l'audiència no seria massa atractiu.
També estem d'acord, Albert, que Petits Camaleons, allò que va començar, que amb una idea que ja veurem com funciona, ha quallat totalment.
Ha quallat, portem 10 anys, que això... Veus, això és fàcil de dir, però molt difícil de fer. I a més, amb totes les complicacions, de, sobretot dels dos últims anys, de l'any passat, aquest ja sembla que una miqueta menys, però continuem tenint una llosa a sobre de mascaretes, d'aforaments reduïts, vull dir que encara no podem fer tot el que ens agradaria, però tot i així, celebrem 10 anys i amb moltíssima alegria en moltes coses.
Encara me'n recordo d'un altre any que també va tenir un cert problema, que va ser un 1er d'octubre.
Sí, l'1 d'octubre, exacte. Sí, perquè de fet comptabilitzem que aquesta és la desena edició, però seria la desena, la 10 i mig, per dir-ho d'alguna manera. Sí, ara per Sant Cugat la gent ja pot veure l'exposició que hem muntat, que està repartida per tota la ciutat, sí, des del Parc Central fins a Collfabà, passant pel centre, per la plaça del Coll, per tot arreu, i hi ha 10 espais diferents, i és per això, perquè evidentment l'edició número 10 no està representada, perquè és la que hem de fer encara, però sí que hi ha un espai que està dedicat a allò que vam anomenar el bonus track per culpa dels fets de l'1 d'octubre. Sí, sí.
Diguéssim que aquest any en principi el que és l'anunci en general del Petits Camaleons parla des del 24 de setembre fins al 3 d'octubre, que seria una mica més del que era habitual, perquè habitual s'entrava en un cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge.
Sí, hem passat de 3 dies a fer-ne 10. O sigui, ara estem parlant de 2 setmanes. Era una de les voluntats que ja hi havíem, eh? Això, abans que el citaves, el Pep Tugues, és una cosa que ja havíem parlat. Nosaltres sempre hem tingut molt clar els topalls de l'aforament, no volem superar-los, perquè sempre tenim present el fet que la gent ha de poder viure els concerts d'una manera... còmode. És un dels segells del festival, que la gent quan marxa diu, ho he pogut veure tot bé, ho he pogut escoltar tot bé, i a partir d'aquí doncs vèiem que l'única possibilitat que teníem per augmentar, perquè el sostre de públic ja l'havíem tocat, era oferint més coses durant més dies. La idea original també era oferir coses a la ciutat, expandir-nos, sortir de lo que és l'àrea d'influència del Teatre Auditori, i és una mica la voluntat que tenim aquest any d'anar cap a la Rambla del Celler, o en aquest cas cap al Celler Modernista, d'anar-nos cap a les escoles, per exemple, i la voluntat és de seguir creixent, ja que parlaves de tots aquests espais, doncs algun dia poder anar ocupant tots aquests espais de la ciutat i fins i tot poder fer coses també de manera gratuïta al carrer.
Home, hi ha una realitat segura, i és que comencem aquest acte inactual amb aquest desè aniversari amb en Miquel del Roig, que és una figura com per recordar, és un personatge...
Buscàvem algú que tingués la capacitat de condensar el que havia passat musicalment durant aquests 10 anys, i jo crec que l'única persona que és capaç de fer això és el Miquel del Roig, i li hem demanat que prepari un repertori recollint els grans hits de tots els artistes, o la gran majoria d'artistes que han passat pel festival durant aquests 10 anys, que són moltíssims.
I és capaç de fer-ho amb no res.
Clar, ell només fa les tornades, amb la qual cosa, vull dir que amb una hora i mitja et pot clavar 300 cançons, vull dir, és capaç de fer-ho, sí, sí.
I tant que és capaç de fer-ho, això no estic absolutament segur. Aquesta serà l'acte inaugural, que serà el 24 de setembre, el dia de la Mercè, dia de la Mercè de Barcelona, perquè continua sent el 24 de setembre i prou. I després continuem el 25, amb aquest pas, per exemple, al Celler Cooperatiu, dit també modernista, perquè...
Sí, hi ha una mica d'embolic.
No, era Celler Cooperatiu, perquè era la cooperativa... que diu vinícola de Sant Cugat.
Si ho dius tu, jo a partir d'ara et diré Celler Cooperatiu.
No, el que passa és que, per donar-li més èmfasi al monument, diguéssim, se li diu modernista perquè té més categoria, evidentment, ja. Si es diu modernista, no?
Podem dir el Celler Cooperatiu Modernista.
Ah, exacte, que és el que faig jo.
Ja ho tenim.
Jo sempre ho escric així, d'aquesta manera, quan en parlo. Aleshores, amb un grup Sant Cugatem, amb Llars, i després hi ha a la carpa de l'Arboretum, perquè seguiu intentant, doncs això que deies tu, no? Tenir diferents espais, i a part del Teatre Auditori, que era el centre, però després tot el conservatori, tota la part interior, etc. Ha augmentat això en nombre?
No, el que és la part de l'auditori, aquest any continuem tenint-la reduïda perquè l'escola de música no la podem utilitzar. És un espai que es produeixen determinades aglomeracions en els passadissos i això s'ha d'evitar. Hem de tenir el públic controlat en el sentit de que l'aforament que tenim al Teatre Auditori és el que repliquem després a la gran carpa de circ que tenim a la part de fora. mesures Covid, no podem fer-ho d'una altra manera. Esperem que l'any vinent sí que puguem fer ja el festival tal com era, vol dir amb nous escenaris. Aquest any a la part de l'auditori en tindrem dos, a la resta de la ciutat en tenim més, eh? Però aquesta és la voluntat de tornar l'any vinent amb la filosofia que teníem sempre. Però això ho marca el Covid, vull dir que de moment estem contents perquè podem posar el 70% de l'aforament, que ja és molt, que estem parlant d'unes 700 persones, unes 600 i pico, no arriba a les 700 persones, doblant-les, amb la qual cosa estem sobre les 1.400, 1.500 persones que aniran del Teatre Auditori a la Carpa. Això sí, el que deies, el primer cap de setmana també hi ha activitat a la Carpa, vull dir que és que fem moltíssimes coses durant la setmana, així que allò és, avui més que mai s'ha de dir allò de consulteu la programació, perquè hi ha moltes coses,
no, és veritat,
i moltes coses que no us podeu perdre.
I molts grups i molt diversos. Jo sempre, una de les característiques que penso que té els Petits Camaleons és haver aconseguit que grups que es podia pensar inicialment que no es veuries mai doncs, amb un públic infantil, en canvi surten, i pel que jo sé, i surten contents d'haver-ho fet.
Molt. I el més important és que els que surten contents són el públic. Tenim molt present això a l'hora de fer la direcció artística del festival, de qui portem i qui no. Hi ha algunes bandes que no han vingut mai perquè creiem que no podrien acabar d'encaixar potser amb el públic infantil. Sí que ens ho mirem molt, això. Però és veritat que hi ha moltes bandes catalanes que els nanos i les nenes no poden anar-los a veure pels horaris que toquen. I aleshores el que fem nosaltres és adaptar tot això perquè puguin veure, doncs, Charango. Tenim fotos de la primera edició del festival amb Charango davant de 200 persones al pati. Clar, avui ara això seria impensable. Gent que ha crescut molt també amb nosaltres i que ens fa molta, molta il·lusió realment doncs, que formin part d'aquesta història d'aquests 10 anys.
A veure si arribarà aquell punt que vindran els que havien vingut de petits amb els seus fills.
Doncs home, amb 10 anys encara no hem tingut temps, però...
Amb 20 anys segur.
Jo sempre explico una parella que crec que venien des de... No sé si era d'Andorra o venien de lluny, i que les dues filles ja se'ls hi van fer grans, ja en tenien 15 o 16 i ja no volien venir. I amb ells els hi feia molta pena no poder venir al festival, perquè clar, sense criatures ja no pots venir-hi. I els hi feia molta pena, perquè realment se li havien fet tan seu, perquè portaven tants anys venint al festival, que clar, quan les nenes els hi van dir, bueno, ja és que som grans i ja no volem anar-hi, amb els pares els hi va fer moltíssima pena de no poder venir.
Em pensava que anaves a dir que havia adoptat un nen per portar-lo.
No ho sé, però potser estan collant a les filles perquè tinguin criatures i d'aquí tinguin d'avis, saps?
Diguem una mica els grups, perquè tenim Manel, Doctor Prat, Sense Sal, Mishima, per exemple, jo, per dir alguna cosa, no hagués pensat, un grup com Mishima no me l'hagués plantejat amb això que estàvem dient en un concert.
Bé, Mishima estava una mica en aquell límit i potser ens ho havíem plantejat moltes vegades, però al final hem arribat a la conclusió de que sí, perquè també hi ha una cosa, i és que el públic que nosaltres teníem ara fa 10 anys ja no és el mateix que tenim ara. I si abans, per exemple, els pares amb els fills escoltaven determinades coses, això està canviant. Els pares d'avui en dia, que tenen nens de 3, 4, 5 anys, ja són pares que escolten Mishima, que escolten altres coses, saps? També hi ha gent que continua escoltant Charango, que continua escoltant Doctor Prats, evidentment, però també hi ha una part que escolta altres tipus de música, i tot això intentem una mica esbrinar-ho i també provar-ho. I la veritat és que el resultat és bo, perquè les entrades es venen.
Com està, per cert, el tema de les entrades?
Doncs està que no correu us quedareu sense.
Escolteu això, ho podem repetir. Si voleu, a partir del 24 fins al 3 d'octubre poder anar a algun d'aquests concerts, portar les vostres criatures, aneu-hi ja, no us espereu, perquè això... D'aquí dos dies segur que la cosa ja estarà...
Sí, de fet, de les activitats gratuïtes, estàvem parlant de... Miquel del Roig està exhaurit, Llars està exhaurit, l'Orquestra Reusònica està exhaurit, el concert de Damaris i Alaberti del Pot Petit està exhaurit, el de Xiula i Pingüins queda no res, el concert de Manel penso que queden 30 entrades, o sigui, no queda res... Hi ha un passe de Doctor Prats i que també està exhaurit, o sigui que... Hi ha moltes, moltes coses que ja estan exaurides i, per tant, s'ha de començar a córrer per realment poder tenir entrades.
Aquí veiem dins de la programació una cosa que em va cridar l'atenció, que és aquesta de 29 de setembre... No, perdó, el 27, i dilluns 27 d'octubre, sessions educatives a escoles de Sant Cugat a càrrec de Xiula.
Sí, els xiulava l'últim disc que han fet, que es diu Descontrol M Parental, o sigui, de mares i pares. Per mi han fet un disc extraordinari, que és un disc per les famílies, un disc de música familiar, però des de la perspectiva dels pares. O sigui, normalment aquests grups sempre fan els discos des de la perspectiva dels fills. I el que han volgut és ensenyar-li als nens i a les nenes quina és la visió que tenen els pares quan ells fan determinades coses. Quan es lleven al matí, per exemple, la gincana matinal aquella de vesteix-te, renten les dents, les extraescolars, un munt de coses. I hi ha una cançó dins d'aquest disc que es diu La mirada estràbica, que parla una mica de les diferències que hi pot haver dintre del gran col·lectiu, des de aquells problemes que moltes vegades es detecten a les aules, des d'aquella nena que és massa alta i que la gent se n'enriu, el que porta ulleres, el que té síndrome de Down, el que és negre, el que... aquestes grans diferències, que no són grans diferències, però que fan que realment moltes vegades siguin un problema per a aquests nanos, de rebuig. Aleshores, ells li donen la volta, i el que fan és potenciar aquesta diferència per realment dir, cuidado, que això que tinc jo, tu no ho tens. I això es treballa a les aules. A través d'aquesta cançó es busca quines són les diferències, quins són els trets diferencials que tenen els alumnes de les aules, d'aquí de Sant Cugat,
sí, de la pròpia aula.
I escriuen una altra vegada la cançó, o sigui, reescriuen la cançó amb la realitat de cada una de les aules.
Ah, interessantíssim.
Parlen d'aquests temes, parlen de... fins i tot hi ha nanos que no saben realment que tenen alguna cosa que els fa diferents. I intenten extreure tot això, ho parlen en comú, i després reescriuen la cançó i l'enregistren, i la canten ells mateixos. Sí, sí, això de moment, aquest any ho fem amb tres escoles municipals de la ciutat, que són el Joan Maragall, el Pidan Xandri i el Gerber d'Orlac.
Molt bé, doncs escolta'm, jo penso que és una molt bona idea, i que a més, la sensació que em dona quan ho expliques és que ara està dins d'aquest festival de Petits Camaleons, però és algo que es podria fer d'una forma regular.
Sí, 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 de fet, la intenció és poder-ho estendre-ho, i segur que com que serà un èxit, segur que hi haurà escoles que ho reclamaran per
seguríssim.
Fer. De fet, que t'he de dir que aquesta cançó, de La mirada estràbica, hi ha un piano preciós que el toca la Clara Pella.
Home! La Clara Pella, que de 15 minuts ens posem en contacte amb ella, perquè finalment ha tingut un problema aquesta nit, les grans pluges que han caigut a segons quines zones, no diríem quina, perquè reservarem l'anonimat o l'espai, i però després podem parlar encara que sigui uns minuts d'aquest concert que farà el Celler Cooperatiu Modernista el proper dissabte. Però seguim amb els Petits Camaleons i amb l'Albert Puig, perquè hi ha un concert que també d'aquests especials, d'aquests que a mi sempre em crida l'atenció, que és el concert per nadons de 0 a 3 anys. Que jo això d'entrada, això del 0 mai ho he entès, de veritat t'ho dic, perquè clar, el nadó quan neix ja com a mínim té una...
Sí, el que passa que 0 consideres...
S'ha de dir d'alguna manera, no?
El 0 el consideres quan encara no han fet l'any. O sigui, quan tenen, doncs això, 6 mesos, 7 mesos, 8 mesos, fins als 11 mesos estarien en el 0.
Com es planteja aquest tipus de concert?
Aquest any saps que sempre hem tingut nosaltres aquesta oferta, perquè tenim molts nadons, però aquest any ho hem fet també perquè una de les intencions que hem tingut també aquest any amb el desè aniversari és cada vegada més integrar associacions de la ciutat, gent de la ciutat que treballa amb la música. Per exemple, tenim també totes les associacions de música tradicional i popular de la ciutat, la gent que fa des de bastoners, castellers, tenim grups locals, i hem parlat de llars, també hi ha Marala, per exemple, amb la Selva Bruna, vull dir que hi ha diverses ofertes, tenim l'Albert Solà també fent un projecte, i el tema dels nadons ho fem amb la gent de l'Escola de Música Victòria dels Àngels. Ells tenen un projecte que treballen justament això, les primeres edats amb la música, i tenen un espectacle que l'estarem fent justament dins de l'Escola de Música per a nadons, amb treball amb la gent de l'Escola de Música, que sempre ha format part del festival, però que aquest any, per problemes de Covid, evidentment no pot ser, però això sí que se n'encarregaran ells.
Però serà una cosa bastant, suposo, limitada en quant a...
És molt reduïda. Ara no et sé dir, però
crec... I de temps també...
Sí, són sessions curtes, i a més són molt reduïdes de gent, de públic, no sé si estem parlant màxim, són 10 persones... amb un acompanyant al nadó, vull dir que és una cosa com molt intensa perquè realment ells visquin les sensacions de la música, les primeres experiències de tenir la música al costat, no?
La veritat és que penso que és un tipus de... que segur que queda, segur que queda, altra cosa és que després aquest nadó, quan tingui uns anys, la pugui explicar.
Explicar-ho no crec que pugui, però sí que són coses que s'interioritzen. Jo també penso que els nanos, per exemple, les nenes que venen amb 3-4 anys al festival i que veuen el seu primer concert, al·lucinen, I d'alguna manera o altra els hi queda. A més que avui en dia, evidentment, tothom ho enregistra tot en vídeo, tothom fa fotografies i sempre queda una imatge gràfica de tot, no? Però és una manera també d'anar introduint coses de qualitat, que jo penso que és l'important. Al cap i a la fi, els nanos, quan van al cotxe i els seus pares posen la ràdio, escolten el que sona. I que si sonen los 40 principales o sona Cugat.cat, doncs escoltaran el que soni. I jo crec que alguna cosa queda. Jo sempre penso que alguna cosa queda.
Dels grups que venen aquest any, hi han bastants, però que jo veig que realment ja han repetit i han vingut. I han vingut,
sí, és que amb 10 anys és impossible.
Ja, no, home, evidentment. N'hi ha algun que sigui nou, totalment nou?
Totalment nou, sí, sí, sí. Tenim Portobello, que no han vingut mai. Tenim la Clara Gispert, que no ha vingut mai. Marala tampoc no ha estat mai al festival. Els Tiets o Detallets del Maresme tampoc no han estat mai. Mishima van estar en una festa d'aquestes dels pares que muntem, però no han estat,
sí,
mai
amb el concert previ que es feia el divendres habitualment.
Sí, exacte. I després de coses que hem tingut per fora, l'orquestra Reusònica tampoc no han estat mai. Vull dir que sí que hi ha algunes coses noves. Sí. Anem buscant sempre coses noves, anem buscant sempre artistes per descobrir, ja saps, és una de les meves dèries. Programar els caps de cartell és una qüestió única i exclusivament econòmica. Els necessitem, ens agraden.
Econòmica per una banda i d'agenda per una altra, no?
Econòmica per el que costen els artistes i econòmica perquè ens venen entrades, això és així. Però una de les voluntats del festival sempre és tenir aquells petits espais on, que aquest any no són petits, són grans tots, on te puguem programar aquests artistes que realment siguin per descobrir. Això és el que ens agrada, o com a mínim a mi com a programador és del que més m'agrada. I després passen aquestes coses, que programes fa 10 anys enrere un xarango que ningú sabia qui eren i que avui en dia doncs, serien capaços de fer dos Palau Sant Jordi.
Sí, sí, és així, això ha canviat i suposo que en aquest cas positivament, perquè la veritat és que hi ha una sèrie de grups que van començar això fa uns 10 o 12 anys i que han tingut una projecció internacional, una força brutal.
Sí, sí.
I Charango seria un d'ells, que inclús jo diria que Charango fa un tipus de música que... tirant més enrere, no hi ha aquests 10 o 12 anys, ja tirant molt més enrere, era quasi impensable.
Molt, sí, el que passa que avui en dia també hem marcat una mica tendència, per dir-ho d'alguna manera, hi ha molta gent que ha seguit les passes, ha vist que això funcionava, que a la gent li agradava, i hi ha molta gent que ha seguit aquestes mateixes passes. Però bueno, Charango tenen un segell molt personal, també molt diferent. També ara avui en dia tenim Oques Grasses, també, que tenen aquest punt diferenciador, i que també estan funcionant molt i molt bé. També nosaltres al festival ens estem fixant molt d'aquestes noves tendències. Abans et parlava de Mishima, més pensant amb els pares, però pensant amb els nens també pensem, hi ha molta tendència ara per lo que s'anomenen les músiques urbanes, el trap, el rap, el hip hop i Tiets, tenim el Lil Dami, per exemple, que el vam portar un any i va funcionar molt bé. Vull dir que intentem també respirar què està passant al carrer, no? I no quedar-nos sempre només amb repetir.
No, clar, això és importantíssim, el fet d'actualitzar, diguéssim, tot el panorama, perquè, en definitiva, aquestes criatures que venen aquí amb el concert és el públic de demà.
És un públic molt canviant, a més, perquè no és el mateix que un nen, una nena amb 3 anys, que després quan en té 7. La seva perspectiva és completament diferent.
Segur.
I amb 7 anys, un nen i una nena segurament que a l'escola ja comparteixen passions per la música, escolten la ràdio, ja tenen algunes coses, no? I és aquell moment de portar... A la nostra època portàvem enganxines a la carpeta, no? Quan anàvem a l'escola, els nostres grups favorits. Clar, canvia molt. El nostre públic és molt canviant i va evolucionant constantment. O sigui, hem d'estar molt alerta d'aquestes coses.
Jo penso, per exemple, amb un Joan Miguel Oliver, vull dir que també dins d'aquesta perspectiva de públic, pensant en un festival d'aquesta mena, doncs també al principi podria sonar una mica com... En canvi, en el seu moment va ser trencador precisament per això, perquè,
sí,
perquè era diferent.
A més, el Joan Miguel Oliver té aquest punt naïf, molt amb les lletres i també amb les melodies, que jo crec que ho fan també, a vegades té un punt infantil. I sense ser-ho, connecta molt amb els nens i les nenes, perquè té aquest punt, justament això, innocent, aquest punt infantil. Les cançons parlen de coses que a vegades són molt, molt d'imaginació, de molta il·lusió, i això connecta molt fàcilment.
Veurem si podem connectar amb la Cara Pella. A veure, mirem-ho, perquè hem quedat amb una hora determinada, que seria 35 minuts, ens en falten dos, però com dic, està a la muntanya i per tant l'hem de trobar que amb algun camí de la muntanya que estigui caminant per poder connectar amb nosaltres, cosa que li agraïm molt, perquè la veritat és que el fet de fer un desplaçament des de casa seva fins a un lloc on hi hagi cobertura, això és molt significatiu. I a més és molt significatiu el que passa en aquest país, assegurs quines són les d'aquest país, que sembla mentida que encara estigui passant d'aquesta manera. I dius, com és possible una cosa com aquesta?
Digue-li a la gent que viu als pobles, al Pirineu i...
Per això... Per això que sembla mentida, perquè, a més, avui en dia es fa molt difícil pensar determinades activitats si no hi ha cobertura, o sigui, que el restaurant aquell no pugui cobrar perquè...
Sí, o que no puguis trucar al metge que vingui a
buscar-te... O puguis trucar al metge, exactament. Sí. Vull dir que això és brutal, pensant avui en tota la... O sigui, en tota la força tecnològica que existeix, i dius... Com és possible que passi una cosa? I passa massa sovint.
No vull entrar en polèmica, però i quan cauen quatre llamps que se'n va la llum amb la factura que paguem?
Ui, quin tema m'has tocat ara. M'has encès la llumeta.
No, l'he encès, eh?
M'has encès la llumeta. Home, la veritat és que també... Jo quan sento, o veig i sento, aquest ministre... alguna ministra, doncs, intentant explicar, quan li fan una pregunta sobre aquest tema, intentant explicar per què passa això, i penso, però si em sembla, tinc la sensació que no ho entens ni tu.
No, i cada vegada menys tenen habilitat fins i tot ni per sortir-ne, o sigui, és que tenen el morro de no contestar allò que li estàs preguntant, sortir per pataneres, i jo crec que els és absolutament igual.
Perquè, clar, perquè sí, és, jo diria que és molt simple. Sembla que no tenim contacte, no ens arriba, doncs provo d'aquí un parell de minuts, potser, a veure què passa, i seguirem parlant dels petits camaleons, perquè tenim tema per tocar. Hi ha una altra cosa dels petits camaleons que mires al principi, quan el Pep Tugues estava, com deies abans, de director, i que vau parlar d'aquest tema i tot plegat, i era... la capacitat de resposta que en una ciutat com Sant Cugat, que hi ha moltíssims nadons, moltíssims nens petits, en aquell moment teníem un sentit. Però les últimes dades ens diuen que ha baixat la natalitat. Ara la pregunta és, no s'acaba el públic de petits camaleons amb Sant Cugat?
Home, és que pensa una cosa, si vinguessin tots els nens de Sant Cugat, només els de Sant Cugat, hauríem de fer 7 camaleons o 8 camaleons, o sigui, no. Sempre el gruix de gent que ve proporcionalment sempre és molt menor del que seria la realitat social. Tot i que hagi baixat la natalitat, però realment jo encara continuo veient molts cotxets pel carrer, això sí. I també és veritat que Petits Camaleons és evident que és un festival de ciutat, és un festival que no es mourà d'aquí, a no ser que hi hagi un terratrèmol, però no es mourà de Sant Cugat, però la nostra voluntat sempre ha sigut d'un festival de país. I certament el festival ve gent ja no només de la comarca, del Vallès, ni només de Barcelona, que hi ha molta gent que ve de Barcelona, sinó que ve gent de Girona, ve gent de Lleida, deia abans que ve gent d'Andorra, ve gent de València, o sigui que l'hotel, sempre, totes les habitacions que es posen, s'exhaureixen, totes. Amb la qual cosa, això és un senyal de que hi ha molta gent que ve de fora i que passa el cap de setmana aquí. I el pàrquing de Sade, que és el que està al costat del Teatre Auditori, sempre ens ho diuen. L'únic cop a l'any que s'omple o que s'obre la segona planta, perquè té dues plantes, és per Petits Camaleons. Per tant, això és gent que ve amb cotxe, per tant, això és gent que ve de fora.
Home, aquesta és una notícia... Jo ja m'imaginava que venia moltíssima gent, però la veritat és que... aquests àmbits que has dit, aquests llocs que per arribar i per estar aquí, vol dir fer un desplaçament important.
Sí, sí.
Per poder arribar-hi, per poder estar.
Bueno, quan una cosa agrada, la gent ho fa. La gent se'n va passar un dia a PortAventura i paga uns diners, que no són pocs, per anar a PortAventura, i a lo millor ve de l'altra punta del país. I fa unes cues tremendes per pujar a les atraccions. Vull dir que quan hi ha alguna cosa que t'agrada, ets capaç de fer un sacrifici important. Nosaltres les cues no les tenim, nosaltres som bastant més econòmics i l'oferta que t'oferim crec que és de prou qualitat, amb la qual cosa això és el que fa, és una mica el secret de que realment de l'èxit, no?
Suposo que una cosa que ha canviat en aquest sentit és que el mercat ha desaparegut, o que és perquè aquest any no pot ser. El tema que hi havia de les parades...
Sí que en tindrem.
Tindreu algunes?
Sí, en tindrem a la part de dalt, perquè com que tenim més espai, només tenir una carpa sí que en tindrem. Hem volgut també realment premiar el comerç local, perquè hem passat una temporada dolentíssima, el comerç local. També tindrem les ONGs que treballen amb la infància i també hi haurà artesans, o sigui que sí que hi seran, sí, sí.
Bueno, et sembla que tenim la possibilitat de parlar amb la Clara Pella. Clara, hola, bon dia.
Hola, bon dia, Eduard, com estàs?
Molt bé, jo molt bé, però em preocupaves tu, perquè dic, què li ha passat amb aquesta pobra noia?
No, ja estic bé, és que ha plogut molt. I res, tenia el pati inundat. Tot bé, tot bé.
Tot bé. Mira, sí. Suposo que estàs en forma perquè el dissabte t'esperem aquí, al Celler Cooperatiu Modernista, per escoltar aquest Perifèries que has presentat fa relativament poc i que suposo que està en plena efervescència, en plena projecció en aquests moments.
Bueno, sí, jo diria que estem a la meitat de la gira, encara no, i res, estem contentes i la veritat que estan molt bé i ens ve molt de gust venir al Celler perquè he vist que és un espai increïble.
Escolta'm, jo, clar, et faré la pregunta que et fa tothom, però ja em perdonaràs. Perifèries, per què Perifèries?
Perifèria parla dels marges i parla de el que serien els contorns en tots els aspectes, no només en un sentit físic o més urbanístic, sinó sobretot en un sentit més emocional, no? Llavors intenta doncs posar foco i ser altaveu d'altres realitats que no tenen doncs espai en aquesta societat, no?
Perquè tu parles de coses que no ens atrevim a ser o atrevia a dir.
Exacte. Jo parlo de coses que crec que és important que en parlem col·lectivament i que els hi donem una mica d'espai, no?
En aquest cas, vas acompanyat del grup que heu gravat, amb Vic Moliner, o...?
Sí, sí, Vic Moliner, el Bagi, el Didac Fernández a la bateria i a la veu l'Enric Verdaguer.
O sigui que fa el mateix grup que havíeu fet. Hi ha una de les cançons del disc, que és Mujer Frontera, que és una col·laboració amb dues persones especials, penso bastant especials, que és l'Alba Flores i l'Anna Tijoux, que una xilena defensora de tots els drets de la dona. Com ho presentes en un espectacle com aquest? Perquè elles, evidentment, no hi seran.
Doncs mira, cada concert porto una cantant diferent per cada lloc on vaig. I aquella cantant doncs, és la que fa la cançó, però no la dic fins... És a dir, cada concert pues, la gent es troba com una sorpresa, no saps mai qui vindrà. Això a mi m'agrada molt perquè, a part de que em permet doncs, disfrutar de diferents persones cantant aquesta cançó i fer-la una mica més global i que sigui una cançó molt de totes, també ens dona molt, molt dinamisme a cada concert perquè permet que cada concert doncs, tingui el seu toc doncs, especial. No?
En aquest cas, Perifèries, els diferents concerts que aneu fent, no hi ha participació de les Impossibles, no? De la teva germana Ariadna.
No, diríem que jo tinc doncs els dos circuits, el de la música, en aquest cas és Perifèria, i després amb les Impossibles, doncs tota la línia que continuo amb ma germana, no? I en aquest cas doncs són dues línies diferents.
Deixa'm dir-li una cosa.
Bé, tinc aquí a l'estudi amb mi l'Albert Puig, perquè estàvem parlant del Festival Petits Camaleons que es farà la setmana del 24 de setembre al 3 d'octubre i diu que vol comentar-te una cosa.
Bueno,
a veure, digues, Albert.
No, una cosa que ja t'he dit diverses vegades, però és que la Clara té una habilitat a l'hora de triar cantants, perquè sempre ha portat unes veus extraordinàries.
Home, fantàstiques.
I aquest any em va sorprendre molt, perquè l'Enric Verdaguer el coneixíem, ara es fa dir Enrio, l'Enric Verdaguer,
sí.
I la veritat és que trobo que encaixa tan bé, sobretot amb les cançons d'aquest últim disc, que no puc per més que felicitar-la, no? I que ara quan comentava lo de triar veus aquí, que no sé, podem elucubrar quina veu podrà venir aquí, però que segur, perquè ella és... A més, deu ser molt exigent a l'hora de triar aquestes veus, no? També, Clara?
Bueno, perquè jo crec que hi ha diferents tipus d'exigència a l'hora de fer... Bueno, primer de tot, gràcies, Albert. Moltes gràcies.
Ja ho saps, ja t'ho he dit diverses vegades.
Bueno, però dono les gràcies. No, el que crec és que hi ha molta... O sigui, estem parlant de Mujer Front, estem parlant d'un missatge molt potent i crec que és important donar espai o compartir l'espai amb diferents tipus de veus i de discursos, no? I llavors, en aquest cas, ja no trio tant la veu com persones que m'encanta com canten, sinó persones que m'interessa el que diuen, m'interessa qui són, m'interessa des d'on es posicionen. Llavors, bueno, intento fer pues, una bona barreja de diversitat, no? Llavors, en cada concert pues, hi ha sorpreses bastant diferents, saps? I això és interessant.
És que jo penso que hi ha una característica, Albert, no sé si està d'acord amb mi, amb tu, Clara, des de sempre, des de que vas començar i jo et vaig veure per primera vegada, que ja fa uns quants anyets, que és aquest trencament continu amb uns límits. Hi ha una línia marcada, per la comoditat inclús, no?, de molta gent, i tu vas fent sempre has fet una espècie d'entrada i sortida amb aquesta línia, trencant-la però no eliminant-la del tot.
És que jo crec que hi ha moltes realitats i en el meu cas jo sóc una mescla perfecta entre molts privilegis i molts eixos d'opressió. Llavors, crec que hi ha com des d'un lloc també d'incomoditat que a mi m'és incòmode viure, per tant, estar dintre del sistema tampoc no em sento còmoda, però alhora hi ha moltes coses, doncs, que soc una persona blanca, que vinc d'una classe bastant, vull dir, de classe mitja, que he tingut moltes facilitats, i això, evidentment, és el que m'ha permès estar als escenaris, no? Llavors, intento combinar. Jo crec que a mi el que em defineix, Eduard, és la incomoditat. Jo visc incòmoda, i llavors d'aquesta incomoditat intento fer-ne art per trobar una mica d'equilibri, perquè si no, no sé què fer.
És així. Jo recordo com vam parlar quan et van donar el Premi Nacional de Cultura el 2019. Jo sempre vaig pensar que era un tipus de premi que donaven a una persona, perquè tu en aquell moment devies tenir 30 anys, 31 anys,
o... No, 30, del 2019 33, que ja en tinc 35.
Bueno, dona, imagina.
Ara meva, aquí el nos pillara.
Vas a parar. Bueno, a veure, jo dels tres que estem parlant aquí en aquest moment, podria ser, bueno, anava a dir l'avi no, però gairebé.
No, gairebé. Podria ser el pare de la Clara. El meu tampoc.
Escolta, Clara, moltes gràcies per haver-te estar disponible amb totes les condicions i circumstàncies d'avui. Ja saps que aquí tens un lloc, que m'agradaria alguna altra vegada que poguessis venir com hi havies vingut, però, en fi, ja esperarem en una altra ocasió que sigui més favorable.
La música de la Clara és l'exemple de que encara no està tot perdut, perquè algú que treballa des de la incomoditat, com deia, però a més des de la llibertat creativa, de fer realment allò que li ve de gust sense haver de pensar si funcionarà o no funcionarà, que al final funcioni, que al final encara hi hagi gent, i no poca, que s'interessi per això, vol dir que encara no està tot perdut.
I que deixa'm acabar de rematar-ho, i considerant un nivell des del punt de vista musical extraordinari.
No, això ja indiscutible.
Jo sempre ja he dit, perquè clar, escoltar segons quines peces a la Clara, tu veus quina base hi ha allà sota. Però és que està allà.
Sí, sí.
Clara, moltes gràcies.
Jo que sé... Me'n vaig enfada cap a casa.
Vés-te'n cap a casa, descansa, i que el dissabte vinguis aquí, està ja tot venut, o sigui que aquí no hi ha possibilitat de que ningú dels que ens està escoltant en aquest moment em fa l'efecte pugui ja tenir entrada, però en qualsevol cas segur que serà un èxit i t'estem esperant amb moltes ganes.
Moltes gràcies a tots dos i una abraçada ben gran.
Vinga, igualment, vinga.
Adéu, cara.
Adéu, adéu.
En la periferia brillante de una galería. galaxia mediana en medio de un mar oscuro donde flota nuestro mundo. Tú que vienes a rondarme como los nueve planetas, parece que cuando bailas llueven miles de cometas. Magia negra entre tus manos, mil caballos desbocados corren con el morro en llamas, el fuego baila y tú cantas, lame lunas desorbitadas, las mareas mareadas, así me sigues al trote y de cabeza al galope. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme.
Ha hagut un error amb aquesta música que estem escoltant, que és l'Elena Gadel.
Ojalà ens equivoquéssim sempre així, eh? Perquè això és Maria Arnal i Marcel Bagés, que és extraordinari.
El que passa que, clar, jo volia posar una cosa d'aquest concert que farà a la Clara Pell el dissabte, que ara l'escoltarem una mica, encara que sigui un parell de minuts.
Para curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. No tiene pechos para quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo le baile. Si tobillos quiere ser ave, pero no encuentra nido. Y no quiere vivir. Y no quiere morir. Es mujer, fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra. Es punto y seguido, pero aparte. Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte. Es punto y aparte, pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el declive.
Bueno, ara sí que estàvem escoltant una cosa que la Pella de les Perifèries amb l'Ava Flores, i és veritat que en aquest disc, en aquest, que és el 12, sembla que és el 12 que fa,
no ho recordo,
que ja, sembla que és el 12, doncs que hi ha, sembla que són 3 cançons o 4 en castellà, utilitzant diferents persones, col·laboradores, col·laboradors que, bueno, tenen aquesta llengua com a...
És una meravella, aquest disc. Una meravella. De debò. Una meravella. O sigui que aquells que tingueu entrada, afortunats per poder-la veure en directe.
I la veritat és que el lloc, que és el celler cooperatiu, està bé, és un lloc que està bé. M'agradarà veure que no ens arribi interferències, saps què vull dir?
Bueno, és carrer peatonal, en principi de tant en tant pot passar algun cotxe, segons l'hora tens restaurants al voltant que també poden fer soroll, però aquestes coses ja se sap.
No, home, ja forma part, i a més jo ho trobo fins a cert punt, lògic, no? A vegades hi ha concerts que es fan al claustre del monestir, doncs que, a part de les campanes,
sí.
Aquest és un altre tema, a part de les campanes, doncs t'arriba algun so extern. Inclús a vegades d'aquells conductors de cotxe o de moto que jo no puc entendre mai com el policia no els para mai perquè se sent.
Mira, nosaltres durant 3 anys vam estar muntant un cicle de concerts abans de la pandèmia, però la pandèmia es va deixar de fer, el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau,
sí.
I allà eren les ambulàncies.
És veritat.
Cada dos per tres les ambulàncies passaven, perquè clar, les emergències són les que són. Clar. I justament allà vam programar la Clara Pella, sí, sí. I el so de les ambulàncies, doncs, formava part una mica de l'espectacle.
Bueno, si és tot així, si és com això, encara no ens hem de preocupar. Albert, jo del programa d'aquesta programació de Petits Camaleons, com et deia abans, em sembla que aquesta desena, o deu i mitja que deies tu abans també, des d'aquesta desena confirma que això està absolutament assentat.
Home, sí, 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 que està assentat i consolidat, això sí. A mi m'agradaria comentar també un concert que no n'hem parlat, que és el d'Amb les cançons no s'hi juga, que és un espectacle, una producció especial que fem aquest any. Uh-huh. Hi ha l'acte inaugural del Miquel del Roig, que n'hem parlat. Aquell dia, a més, també presentarem el llibre dels 10 anys de Petits Camaleons, perquè hem editat un conte, uh-huh. un conte que la gent podrà comprar. I hi ha un concert, que és el que l'hem anomenat com Amb les cançons no s'hi juga, és el primer diumenge, això a la carpa del circ, i és un concert que és un concert especial amb la direcció de l'Albert Solà, que és un músic d'aquí, de Sant Cugat, que el coneixeu.
Sí.
I en el que hi ha diversos participants, hi ha l'Adrià Sales de La Pegatina, hi ha el Guillem dels Búhos, la Queralt Laoz, hi ha el Xavi de la Iglesia de Blaumut, hi ha Marcel i Júlia, hi ha la Bet, hi ha la Gemma de Roba Estesa, hi ha tot un plegat d'artistes, hi ha el Pep López també, que agafaran les cançons infantils i les cantaran a la seva manera. Com sonaria el Joan Petit com balla, el Deu Pomet, Estel Pomer, a la manera d'aquesta gent. I la veritat és que ens fa molta il·lusió aquest concert, és un concert que serà com un concert molt especial, únic, irrepetible, aquest encara queden entrades, és d'aquells concerts que s'ha d'explicar perquè serà una cosa molt especial i que pot ser que encara hi hagi alguna sorpresa a l'última hora, per tant, us animo molt a que vingueu en aquest concert especial.
Algun avi potser podria recordar en Xesco Boix i companyia.
Sí, perquè la sentirem a la manera original de la mà del Pep López, que és el germà del Sergi López, de l'actor, que es dedica a fer justament això, animació infantil, des d'una perspectiva molt, molt interessant, però després ho sentirem a la manera que ho fan els altres artistes. I la veritat és que pot ser molt divertit.
Molt bé, doncs escolta, Albert, molt content que hagis vingut la teva vegada segura a la temporada. Esperem que siguin més. I deixa'm dir quatre coses que per tancar, que serà la gent del cap de setmana, que és avui a 8:45, a les 20:30, al Celler Modernista, al Cooperatiu, etc. Dins del Festival Vincles, Elena Gadel i Marta Robles presenten Les dones de la meva vida. I abans actuarà la companyia Minimíssima i Pepón Meneses d'aquí de Sant Cugat. I divendres, també a la mateixa hora, dins de Vincle, el seu concert de multiinstrumentista Pau Ballbé, amb el santucatenc Oriol Cors. I oferirà l'avançament a Oriol Cors del seu nou disc. I a les 9, al claustre del monestir, Enrique Solinis, el loco de la guitarra, un recorregut per la corda pulsada des del segle XV fins a l'actualitat. Dissabte, a les 8, a les 20 hores, el Teatre Auditori i l'Ensemble Contratemps de Sant Cugat presenta Assis en Galatea, òpera de Georg Friedrich Händel. I a les 20:30, concert final de Vincles, aquest que comentàvem abans, amb la Clara Pella, que presenta Perifèria, i abans actuen els germans santcugatencs Iker i Selma amb cançons pròpies. Diumenge, a 12:45, al Celler Modernista, Jam Session històrica organitzada per l'Ensemble Contratemps. I us deixo amb una mica de música, en aquest cas, Sforzando a piangere, precisament d'Assis en Galatea, de Händel. I fins dijous vinent, que espero que tinguem algú de teatre, perquè hi haurà coses molt interessants de teatre la setmana vinent. Adeu!